Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. És el moment d'informar-se i el primer que hem de fer és mirar el termòmetre, perquè la veritat és que aquest matí ens despertem amb moltes boires, les pluges han estat les protagonistes en aquestes últimes hores i, evidentment, la humitat està a l'ordre del dia. Què tal, Daniel Puigverd? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Què tal?
Anem al mapa de temperatures que ens has preparat.
Doncs avui ens llevem amb temperatures més baixes. 3 graus negatiu a Vall de Núria, 1 grau a Das, 4 graus a Ribes de Freser i Ripoll, 6 graus a Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 7 graus a Olot, la Vall d'en Bas i Mieres, 8 a Vic, Castellfollit de la Roca, Anglès i Banyoles, 9 graus a Girona i 11 a Figueres.
El temps serà insegur amb ruixats, més o menys abundants, ens acompanyarà durant 5 dies més encara. En el cas d'aquesta jornada, una gota freda, una pertorbació només visible a les capes mitjanes de l'atmosfera, arriba a la península Ibèrica i reactivarà els ruixats a casa nostra. Compte perquè, tot i tenir una mala fama que arrenca dels anys 80, ni totes les inundacions són provocades per gotes fredes, ni totes les gotes fredes provoquen inundacions. De fet, aquesta gota freda que tindrem ens deixarà ruixats localment intensos, que de fet ja hem notat, però que no regaran tot el país. El Meteocat té activats els avisos meteorològics per intensitat de pluja en diferents comarques, entre elles la Garrotxa. Durant el matí lluirà el sol a les comarques de la zona est, però a mesura que avanci el dia els ruixats seran persistents en general a totes les comarques. Afectaran sobretot el Pirineu i Prepirineu, a comarques de Girona, i seran ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i aparell elèctric. Per tant, cal doncs que avui siguem prudents perquè el paraigua ens haurà d'acompanyar durant tota la jornada. Peixos, is my dum-da-dum-da-dum, peixos, is my dum-da-dum-da-dum, peixos, is my dum-da-dum-da-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Títoles de la jornada. La campanya per les eleccions ja ha començat a Olot. Ho ha fet aquest dijous a la nit amb la tradicional penjada de cartells dels 8 candidats a l'alcaldia d'Olot. Vox, En Comú Podem i el Partit dels Socialistes han deixat clar amb quin resultat quedarien contents el 28 de maig. La resta de partits no ho han especificat, tot i que s'han deixat entreveure esteses de mà de cares a possibles pactes. Des de Junts, per exemple, Pep Berga feia aquesta valoració.
Qualsevol resultat que ens permetés doncs governar. Tenim molts projectes en aquest moment començats, amb moltes ganes doncs de poder-los completar o de continuar executant, i per tant, doncs, sigui quin sigui el resultat, doncs, sigui en solitari, sigui doncs, acompanyats d'alguna altra força, doncs, ens sentiríem molt a gust.
Ja ho sentiu, els partits que ja estan al consistori doncs, també parlen de possibles pactes post-electorals. Els sentirem tots plegats. En aquestes eleccions es presenten 3 partits nous, 2 dels quals ho fan per primera vegada. És el cas, per exemple, d'Olot Més o d'Activem Olot. Escoltem el seu portaveu i candidat és Jordi Rubió.
Tenia el màxim de regidors possibles per canviar les coses i aquest Olot actual des de dins de l'Ajuntament. No tenim representació a l'Ajuntament, per tant, hem fet una llista transversal per venir a governar la ciutat, i si ho hem de fer amb algú, amb algun partit polític, amb alguna coalició, doncs cap problema.
Sentirem a tots i cadascun dels candidats a l'alcaldia d'Olot en aquesta campanya electoral que ja ha arrencat, una campanya electoral que ha començat amb una polèmica a l'Ajuntament, i és que els treballadors municipals d'Olot han denunciat una pèrdua constant de drets laborals, Aniol.
Doncs sí, representants del col·lectiu han llegit un manifest al ple de l'Ajuntament, redactat en la darrera assemblea de treballadors celebrada el 10 de maig, on van assistir-hi una setantena de treballadors de l'administració local. En el text, llegit per representants de diferents serveis municipals, els treballadors es mostren decebuts amb l'equip de govern. La denúncia pública l'han fet a l'últim ple del mandat i, per sorpresa, a poques hores de l'arrencada de la campanya electoral.
El bloqueig en la negociació de valoració de llocs de treball o la pèrdua constant i reiterada dels drets laborals són només 2 dels exemples que corroboren la falta de voluntat política de l'actual equip de govern per a millorar l'organització, la qual cosa es tradueix en una administració de la ciutat cada vegada més burocràtica, tant de cares endins com en fora.
Els treballadors no han volgut entrar en cap tipus de debat amb l'equip de govern, però l'equip de govern ha respost. Escoltem la regidora d'Organització i Atenció Ciutadana, Adriana Francesc, i el mateix alcalde d'Olot, Pep Berga.
És per això que ens sorprèn molt haver arribat fins aquí. Senyal que entre tots podem fer les coses millor. Reiterem la nostra predisposició a arribar a acords, sempre amb el mateix objectiu que ens expresseu vosaltres i que compartim, evidentment, que és el de donar el millor servei a la ciutadania.
S'ha de fer diferent o s'ha de fer d'una altra manera, vosaltres, nosaltres, però els ponts doncs, que es puguin haver destruït, encara que involuntàriament per part d'una part o d'una altra, doncs, el que haurem de fer és refer-los d'aquí uns dies, doncs el nou consistori tindrà aquesta responsabilitat i aquesta obligació, perquè és evident que no es treballa bé i no es pot funcionar.
L'últim ple de l'Ajuntament d'Olot també ha servit per acomiadar diferents regidors i regidores que no seguiran el pròxim mandat. És el cas de la d'Hisenda i Educació, Montserrat Torres i Mariona Camps, respectivament, dels regidors d'Esquerra, Anna Bernades, Josep Granados i Yolanda Suescun, i de la regidora de la CUP, Adriana Roca. Ja veieu, doncs, que tenim moltes coses per explicar-vos aquest divendres. Avui estem a 12 de maig del 2023, però el dia té altres continguts, són aquests. L'Orientolot reuneix gairebé 600 alumnes de 9 centres de la comarca.
La ciutat recupera aquesta activitat d'orientació en el seu format habitual, després de 3 cursos sense fer-la a causa de la pandèmia. Es tracta d'una disciplina poc coneguda a la comarca, però cada vegada més potenciada, en part gràcies a l'activitat de l'entitat Gastanquecs.
És molt important l'orientació als estudiants. Escoltem el tècnic de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Marc Busquets.
Tenim l'entitat Gastanquecs que ens ha ajudat a organitzar tot l'Orientolot. Ja l'està portant a terme des de fa uns anys i pensem que també és important doncs, que tant els alumnes dels centres d'Olot com de comarca, doncs que la puguin conèixer i practicar aquesta disciplina.
I el dia d'Olot, el dia dels museus a Olot també es celebra. Se sumen als museus de la capital aquesta jornada de caire mundial, el Dia Internacional dels Museus, amb una desfilada de creacions artesanals garrotxines com a principal atracció.
Doncs sí, Joel, a més també hi haurà diferents tallers i exposicions repartides pels diferents equipaments culturals. A causa d'un canvi d'última hora, hi haurà museus que celebraran el seu dia una setmana abans.
La directora dels museus d'Olot és la Montse Mallol.
Sempre se celebra just el cap de setmana següent, el 18 de maig, que el 18 de maig és el dia dels museus, en lloc de fer-se el 20 de maig, que és quan tots els museus ho esperàvem i ja ho havíem programat pràcticament tot, ho han passat el cap de setmana del 13-14. I llavors ens trobem en que hi ha museus que celebren la nit dels museus el 13, els que no tenien l'activitat programada amb anticipació han pogut reaccionar, però els que programem amb temps ja no han pogut reaccionar.
Avui també hem de parlar de cultura popular perquè el barri dels Desemparats d'Olot ja té la seva pròpia gegantona.
I la podrà fer ballar aquest cap de setmana en motiu de la festa del barri. La figura, creada per Àngel Rigall i Tavi Algaró, està inspirada en la llegenda de la Gorga del Dimoni. El nom de la Dimònia s'escollirà de forma participativa aquest dissabte durant la diada.
Hi ha una llegenda, passa que és una llegenda que si la mira et lleixes bé, és com mica escabrosa. Però intervé un dimoni. És un tema de dimonis i tal, i el nom és la Gorga del Dimoni, doncs, per tant, d'aquí vam estirar el fil, i en comptes de convertir-ho en dos cacrossos que havien de ser un noi i una noia, doncs van dir, home, doncs, fem alguna cosa, sempre ens agrada més fer alguna cosa, això o partir d'això, gros.
Gros, com tot el que fan l'Àngel Regall i en Tavi Algaró. Són les 7 del matí amb 9 minuts. Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot abaixa el taló de la temporada diumenge al Camp del Prat.
L'últim partit de segona federació tindrà gust de tercera. Els olotins s'enfrontaran a un altre equip que també ha baixat. Albert Vázquez espera dir adéu a la categoria amb una victòria i confirma que tornarà a introduir canvis a l'alineació.
És difícil, però bueno, al final ens hem d'agafar com un partit més i anar a buscar els 3 punts per fer els màxims de punts possibles i així l'hem preparat. Hem preparat un partit com qualsevol de l'any i anirem a Prat a guanyar i ja està, i mirar d'acabar l'any doncs, amb una victòria i poder fer el viatge de tornada contents, no? Ni que sigui.
Doncs sí, a veure si alguna alegria els hi arriba als jugadors de la Unió Esportiva Olot, que no ha estat precisament la seva millor temporada. I a casa del Bosc de Tosca, com estan les coses? Doncs afronten la primera de les 3 finals per seguir a Primera Catalana, Niol.
El conjunt groc rep aquest dissabte a 4:45 de la tarda al Torelló, l'últim classificat. Queden 9 punts en joc i els de Salavedra i Boix tenen 5 punts de marge respecte al descens directe i 3 sobre el penúltim classificat. serà el primer dels dos partits seguits a casa que té el Bosch de Tosca en aquest tram final.
Per un Torelló i un Bosch de Tosca jugant-s'ho tot, no? Partit difícil, perquè tots dos estem allà i volem aconseguir el nostre objectiu, que és salvar-nos, però juguem a casa, ens hem de fer força aquí a casa i jo crec que tenim moltes opcions.
No sé si podríem parlar del derbi de Bracons, Aniol. Em sembla que sí, no?
Sí, podríem parlar-ne.
El Bosch de Tosca Torelló, corresponent a la 28a jornada de Primera Catalana, es disputarà aquest dissabte a 4:45 al municipal del Bosch de Tosca, un partit del qual, evidentment, n'estarem pendents aquí a l'antena de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot... Bé, és igual. L'Olot va tornar a perdre, però tenim una bona notícia, i és que la temporada s'acaba diumenge. Diumenge en directe des del Sagnia del Prat de Llobregat, última jornada de la temporada. Associació Esportiva Prat, Unió Esportiva Olot, el partit que ningú volia jugar. Dos equips que ja han baixat, cara a cara. A les 11 del matí, la prèvia, i a les 12, el partit. En David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barrancó, i el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
És en punt un quart de vuit del matí. La campanya per les eleccions municipals ja ha començat a Olot i ho ha fet aquest dijous a la nit amb la tradicional penjada de cartells dels 8 candidats a l'alcaldia de la ciutat. Vox, En Comú Podem i el Partit dels Socialistes han deixat clara la seva voluntat, doncs, d'estendre mans en funció del que pugui passar un cop s'hagin acabat els comicis. La resta de partits no ho han especificat, tot i que s'han deixat entreveure, com diem, algunes possibles col·laboracions que ara per ara, de moment, només es redueixen en paraules. Més detalls amb en Gerard Puigdemont, que ha seguit aquesta enganxada de cartells.
Sota la pluja, la penjada de cartells a la plaça Clarà ha donat el dret de sortida a 15 dies de campanya electoral que tindrà com a meta l'Ajuntament d'Olot. Pep Berga, de Junts, presenta la seva candidatura a la reelecció sota el títol Olot en bones mans.
En qualsevol resultat que ens permetés governar, tenim molts projectes en aquest moment començats, amb moltes ganes de poder-los completar o de continuar executant, i per tant, sigui quin sigui el resultat, sigui en solitari, sigui acompanyats d'alguna altra força, ens sentiríem molt a gust.
Esquerra, amb Josep Quintana, i sota el clam Amb tu impulsem Olot, vol propiciar canvis pel bé de la ciutat, asseguren.
El que pensem és que la ciutat no té un rumb concret, i el que fa falta el 28 és que hi hagi un govern a la ciutat, un govern ferm. Nosaltres esperem tenir els màxims regidors possibles, i això, i liderar la ciutat i liderar-la amb la gent.
Sota el títol Josep Guix, un alcalde compromès, el candidat socialista s'atreveix a posar el nombre de regidors que el deixaria satisfet el 28 de maig.
PSC estem molt animats perquè pensem que aquesta és una bona oportunitat per la ciutat per fer un canvi cap a, un canvi per avançar, un canvi cap al progrés, un canvi que realment signifiqui un avançament per la ciutat d'Olot. L'objectiu per nosaltres seria un bon resultat, pensem, 6 regidors o 5.
Jordi Gasulla, de la CUP, i sota el lema "Olotins com vosaltres és el que cal", espera guanyar algun regidor aquestes eleccions.
Bé, evidentment el que a la CUP li agradaria és que hi hagués un canvi de govern, un govern que pensés en la majoria social, en l'interès públic, i en això treballarem. El que digui la gent segur que estarà bé, tant de bo poguéssim recuperar el tercer que vam perdre a les últimes eleccions, i si podem encara millorar-lo, doncs millor que millor.
David Coromina, candidat d'Olot Més, vol entrar al consistori amb el lema "La força transformadora".
Nosaltres som unes persones que ens presentem perquè ens estimem Olot, ens estimem la ciutat, i nosaltres el que hem fet unes propostes per governar, i la nostra felicitat és poder portar endavant aquests projectes.
Jordi Rubio, d'Activem Olot, i sota el títol de cartell "Des de la proximitat", s'ha mostrat obert als pactes.
Tenir el màxim de regidors possibles per canviar les coses i aquest Olot actual des de dins de l'Ajuntament. No tenim representació a l'Ajuntament, per tant, hem fet una llista transversal per venir a governar la ciutat, i si ho hem de fer amb algun partit polític, amb alguna coalició, doncs cap problema.
Raül Valls, pels Comuns, i sota el lema "Treballant el present, preparant el demà", deixa clar que l'objectiu és tornar al grup polític al consistori.
Nosaltres estaríem contents en recuperar la representació que vàrem perdre fa 4 anys i ser presents a l'Ajuntament d'Olot, que la nostra veu, la veu d'En Comú Podem, s'escolti. Estic convençut que fins i tot gent que no ens votarà pensa que és bo que estiguem a l'Ajuntament. Pues d'un en endavant, doncs, tot el que estigui per damunt d'això serà benvingut.
Finalment, el candidat de Vox, Daniel Plana, es presenta sota el lema "Cuida Olot, cuida lo tuyo", amb l'objectiu d'entrar amb força a l'Ajuntament.
Creiem que el vot constitucionalista d'altres partits que s'autodefineixen de dreta sense ser-ho ben bé, creiem que aquest vot serà per Vox. 3 regidors, creiem que seria un bon resultat. Creiem que estaria molt bé per ser la introducció de Vox en l'Ajuntament d'Olot.
De la penjada de cartells n'han sortit també unes primeres imatges que marcaran la campanya. Aquest dijous es van acabar fent 3 fotografies. A la primera hi sortien tots els representants, menys Esquerra, la CUP i Olot en Comú Podem. A la segona hi eren tots els representants, menys Vox. Finalment, a la tercera, i que va durar pocs segons, hi eren presents els 8 candidats.
Doncs totes les espases en alt de cara al proper 28 de maig, dia de les eleccions municipals arreu de les nostres comarques. Bé, i els treballadors municipals d'Olot han donat la sorpresa en l'últim dia, en l'últim ple de l'Ajuntament, poques hores perquè comencés la campanya electoral. Han denunciat una pèrdua constant de drets laborals, ho han fet públic. Els representants del col·lectiu han llegit un manifest al ple de l'Ajuntament, redactat en l'última assemblea de treballadors celebrada el 10 de maig, on van assistir-hi una setantena de treballadors i treballadores de l'administració local.
En el text llegit per representants de diferents serveis municipals, els treballadors es mostren decebuts amb l'equip de govern. La denúncia pública l'han fet a l'últim ple del mandat i, per sorpresa, a poques hores de l'arrencada de la campanya electoral.
La seguida en Roger Isern.
L'últim ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest mandat, que va començar el 2019, s'ha tancat amb la denúncia dels treballadors municipals per sorpresa de tot el plenari. Aquest dijous s'ha celebrat un últim ple marcat per temes de mobilitat, habitatge i energia, però fora de l'acte previst i en el torn de precs i preguntes, els treballadors municipals han demanat el torn de paraula. Durant el ple han seguit els diferents punts des de la mateixa sala de sessions de l'Ajuntament, on al final han mostrat el seu malestar cap a l'equip de govern. Denuncien un bloqueig en les negociacions i unes condicions laborals que no són dignes d'un ajuntament en ple segle XXI. Així ho han mostrat en un comunicat que ha expressat un dels treballadors.
El bloqueig en la negociació de valoració de llocs de treball o la pèrdua constant i reiterada dels drets laborals són només 2 dels exemples que corroboren la falta de voluntat política de l'actual equip de govern per a millorar l'organització, la qual cosa es tradueix en una administració de la ciutat cada vegada més burocràtica, tant de cara endins com en fora.
Els treballadors no han entrat en cap tipus de debat i l'equip de govern ha respost. La regidora d'Organització i Atenció Ciutadana, Adriana Francesc, ha explicat als treballadors que li ha sorprès arribar a aquest punt i que posaran totes les facilitats per solucionar els problemes existents. Qui també ha opinat sobre les queixes dels treballadors municipals ha estat l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Escoltem tant Francesc com el mateix Berga.
És per això que ens sorprèn molt haver arribat fins aquí. Senyal que entre tots podem fer les coses millor. Reiterem la nostra predisposició a arribar a acords sempre amb el mateix objectiu que ens expresseu vosaltres i que compartim, evidentment, que és el de donar el millor servei a la ciutadania.
S'ha de fer diferent o s'ha de fer d'una altra manera, vosaltres, nosaltres, però els ponts doncs, que es puguin haver destruït, encara que involuntàriament per part d'una part o d'una altra, doncs, el que haurem de fer és refer-los d'aquí uns dies, doncs el nou consistori tindrà aquesta responsabilitat i aquesta obligació, perquè és evident que no, que així no es treballa bé i no es pot funcionar.
La resta de grups han demanat un canvi a l'hora de cuidar els treballadors i els seus drets laborals, com ha explicat el portaveu de la Cúpula, Jordi Gasullà.
Com és que les dificultats creixents en el si de l'organització pel correcte desenvolupament de cadascuna de les seves tasques, o el bloqueig en la negociació de la valoració dels llocs de treball, o la pèrdua constant i reiterada de drets laborals, o la falta de voluntat política de l'actual equip de govern per millorar l'organització. Aquest és l'últim ple del mandat. Creiem que el nou govern que entri el 28 de maig ha de canviar aquesta forma de fer.
Per la banda d'Esquerra Republicana, el seu portaveu Josep Quintana ha reconegut que els grups de l'oposició no havien estat pendents de la seva situació i que haurien pogut fer més.
Nosaltres tampoc hem pensat a venir a trobar-vos i demanar-vos com estava la situació, no perquè no sapiguéssim res, perquè hauria de ser una cosa normal durant la legislatura que també els partits de l'oposició ens preocupessin pels treballadors de l'Ajuntament i a vegades els que tens més a prop, a vegades pel que sigui, et penses que tot funcionava i sempre hi ha coses per millorar.
I per la banda del Partit Socialista, el portaveu del grup, Josep Guix, ha lamentat la situació i ha demanat posar-hi solucions.
Em sap greu que arribem a aquests extrems, que els treballadors municipals, que a més han expressat que treballen en positiu per la ciutat i que volen treballar, doncs que haguem d'arribar a aquests extrems. Per tant, demanaríem la màxima celeritat perquè es pugui arribar a bon port de reclam.
L'últim ple de l'Ajuntament d'Olot també ha servit per acomiadar diferents regidors i regidores que no seguiran en el pròxim mandat. És el cas de les regidores d'Hisenda i Educació, Montserrat Torres i Mariana Camps, dels regidors d'Esquerra, Anna Bernada, Josep Granados i Yolanda Suescon, i de la regidora de la CUP, Adriana Roca.
Tanquem el bloc polític quan falten només 5 minuts ja per 8:15 del matí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Estem en un moment delicat per molts estudiants, sobretot en funció de l'edat, perquè han de definir el seu futur acadèmic. Per això s'han organitzat iniciatives com l'Orienta Olot, que reuneix gairebé 600 estudiants de 9 centres de tota la comarca.
La ciutat recupera aquesta activitat d'orientació en el seu format habitual, després de 3 cursos sense fer-la a causa de la pandèmia. Es tracta d'una disciplina poc coneguda a la comarca, però cada vegada més potenciada, en part, gràcies a l'activitat de l'entitat Gastanquecs.
Informa Guillem Guardiola.
L'Orienta Olot és una cursa en grups per la ciutat que consisteix en anar trobant fites utilitzant un mapa, l'enginy i el treball en equip. L'objectiu també és donar a conèixer les curses d'orientació i fomentar la pràctica de l'activitat física entre els adolescents. Uns 580 alumnes de tots els centres de la Garrotxa s'apleguen aquest dijous i divendres als Camps del Morrot. El tècnic de l'àrea d'esport de l'Ajuntament d'Olot, Marc Busquets, ha destacat que la pandèmia els ha ensenyat a potenciar l'esport a l'aire lliure.
Tenim l'entitat Gastanquecs que ens ha ajudat a organitzar tot l'Orienta Olot. Ja l'està portant a terme des de fa uns anys i pensem que també és important doncs, que tant els alumnes dels centres d'Olot com de comarca doncs, que la puguin conèixer i practicar aquesta disciplina.
El repte és trobar el màxim número de fites que hi ha marcades en el mapa, tot i que l'activitat no és cap competició. La Haja Tonkara i en Pol Sergatal són dos alumnes garrotxins que hi han participat.
Jo crec que està bé, ja que comuniquem amb la gent i aprenem a comunicar-nos amb gent que ja no coneixem.
Jo crec que la cursa és el de menys, jo crec que l'important és que ens trobem tots, els de la nostra generació, i que fem convivència.
De manera excepcional, aquesta vegada s'organitza per als dos cursos de primer cicle d'ESO, perquè arrel de la pandèmia, l'Orienta Olot es va haver d'anul·lar i quan es van relaxar les mesures Covid, el curs ja estava molt avançat i l'organització de la cursa no era possible.
Els museus d'Olot se sumen al Dia Internacional dels Museus amb una desfilada de creacions artesanals garrotxines com a plat principal. A més, també hi haurà diferents tallers i exposicions repartides pels diferents equipaments culturals. A causa d'un canvi d'última hora, hi haurà museus que celebren el dia una setmana abans i altres que ho fan una setmana després, Aniol.
Museu, sostenibilitat i benestar. Aquest és el lema del Dia Internacional dels Museus que se celebra el 18 de maig.
Els diferents centres d'art de la comarca organitzen diverses activitats per a poder celebrar aquest dia amb l'objectiu d'apropar-se a la ciutadania, per conscienciar-los de la importància del patrimoni i l'enriquiment cultural. Enguany, una de les novetats és que des de l'Organització Internacional dels Museus han decidit canviar la celebració el cap de setmana anterior. Això ha provocat que molts museus, com per exemple els d'Olot, no hagin pogut canviar la seva programació. Ho explica la directora dels Museus d'Olot, Montse Mallol.
Sempre se celebra just el cap de setmana següent, el 18 de maig, que el 18 de maig és el dia dels museus, en lloc de fer-se el 20 de maig, que és quan tots els museus ho esperàvem i ja ho havíem programat pràcticament tot, ho han passat el cap de setmana del 13-14. I llavors ens trobem en que hi ha museus que celebren la nit dels museus el 13, els que no tenien l'activitat programada amb anticipació han pogut reaccionar, però els que programem amb temps ja no han pogut reaccionar.
En motiu del Dia Internacional dels Museus, els equipaments culturals de la comarca han organitzat un conjunt d'activitats pel 20 de maig. Al matí, al Museu dels Sants es farà un taller de sandàlies artesanes a càrrec de Begoña Morando Bover. A les 12 del migdia, a la sala oberta, una exposició del fotògraf local Martí Alvesa, anomenada Mar de Plàstic. El punt fort de la diada serà el Museu de la Garrotxa, on es durà a terme una desfilada en la qual es mostraran les creacions artesans garrotxins organitzada per la Llera. S'hi podran veure fins un total de 10 creacions, com roba, barrets, joies, bosses i sabates, entre d'altres. A més, tot estarà ambientat amb música a càrrec de Zibel de Niburu. Una de les membres de la Llera és Judit Sobirana.
Va anar molt bé, la gent li va encantar, va tenir molt èxit, perquè és el que ha dit la Montse, el de fusionar artesania i disseny amb art i cultura, doncs és una cosa que potser habitualment no s'hi pensa o no es fa, i unir aquestes vessants el que fa és que la gent diversa, que potser no es trobarien, quan es fa una activitat d'aquestes, doncs venen totes, tant en el que és la part més de cultura com el que és més la part de disseny.
Tot i que els museus d'Olot celebrin la diada el 20 de maig, al cap de setmana anterior, també es podrà veure una exposició sobre Jean Llor, mestre fuster d'Olot, entre el 1742 i el 1805.
Més coses, el barri dels Desemparats ja té la seva gegantona, la faran ballar aquest cap de setmana en motiu de la festa del barri. La figura creada per Àngel Rigall i Tavi Algaró està inspirada en la llegenda de la Gorga del Dimoni. El nom de la Dimònia s'escollirà de forma participativa aquest dissabte durant la diada.
La faràndula olotina ja té un nou integrant. Es tracta de la Dimònia del barri dels Desemparats, que després de 3 mesos ja és una realitat. A més, l'estrena d'aquesta gegantona coincideix amb la festa major del barri, que es durà a terme del 12 al 14 de maig. Inicialment, l'associació de veïns volia crear un parell de capgrossos, però després d'indagant la seva història, van recuperar una antiga llegenda anomenada la Gorga del Dimoni. Ho explica un dels seus creadors, Tavi Algaró.
Hi ha una llegenda, passa que és una llegenda que si la mira et llegeixes bé, és com mica escabrosa. Però intervé un dimoni, és un tema de dimonis i tal, i el nom és la Gorga del Dimoni, doncs, per tant, d'aquí vam estirar el fil, i en comptes de convertir-ho en dos capgrossos que havien de ser un noi i una noia, doncs van dir, home, doncs, poder fer algú, sempre ens agrada més fer algú això o partir d'això, gros.
Aquesta nova figura, creada per en Tavi Algaró i l'Àngel Rigall, és una dimònia que fa 2,20 metres d'alçada i pesa 15 quilos. Un dels objectius principals de l'associació era que el pogués portar gent de totes les edats. La vestimenta de la gegantona és obra de Carles Soler. A més, una de les demandes era que sigués una peça dinàmica i juganera, ho explica l'Àngel Rigall.
El pes és que ara ja hem aconseguit fer el mínim de material possible. El material és fibra de vidre amb polièster i aquesta gegantona pesa aproximadament 15 quilos, que és com portar una escritura als ombres, és molt poqueta cosa. Llavors això que deia, la característica és a les mans, que les hem deixat així, boges, diuen gegants bojos aquests, que van girant i van ventallant la mainada.
La nova figura dels Desemparats es presentarà aquest dissabte en motiu de la festa del barri i posteriorment es durà a terme un procés participatiu entre els veïns i veïnes per decidir el nom de la Dimònia. Durant les festes també hi haurà un concurs de dibuix, una fira d'intercanvi de llibres utilitzats, sardanes, un dinar popular i moltes activitats més.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Arriba a Olot Energy Wash.
el teu vehicle net com una patena a preus sense competència. Únic a la comarca. Neteja interior i exterior. Tapisseries, poliment d'òptiques, neteja de llantes, tractaments i encerats. Horaris de 9 del matí a 1 del migdia i de 2 a 6 de la tarda, de dilluns a divendres i els dissabtes de 10 a 2. Hores convingudes. Truca'ns al 972-07-3707 o vine'ns a veure al carrer Ramon Berenguer 7 d'Olot. Energy Wash, el teu vehicle més net que mai.
Temps ara pels esports, quan ja són 3:15 del matí i 2 minuts, la Unió Esportiva Olot abaixa el taló de la temporada diumenge al Camp del Prat. L'últim partit de segona federació tindrà gust de tercera. Els olotins s'enfrontaran a un altre equip que també ha baixat. Albert Blázquez espera dir adéu a la categoria amb una victòria i confirma que tornarà a introduir canvis a l'alineació. Tot plegat ho ha seguit en David Planella.
Tot i que ja fa dues setmanes que la pràctica es va acabar amb el descens matemàtic a tercera divisió, en teoria la temporada es tancarà aquest diumenge al migdia. La Unió Esportiva Olot jugarà l'últim partit al Camp del Prat, un rival que també ha descendit de categoria. Serà un duel totalment intranscendent, però el tècnic Albert Blázquez assegura que l'afronten amb ganes de guanyar-lo i d'acabar bé.
És difícil, però bueno, ens hem d'agafar com un partit més i anar a buscar els 3 punts per fer els màxims de punts possibles i així l'hem preparat. Hem preparat un partit com qualsevol de l'any i anirem a Prat a guanyar i ja està, i mirar d'acabar l'any doncs, amb una victòria i poder fer el viatge de tornada contents, no? Ni que sigui.
La setmana passada contra el Badalona Futur, l'entrenador ja va introduir 4 canvis a l'alineació, va donar minuts a jugadors menys habituals i ara afirma que tornarà a fer el mateix.
Sí, segurament hi haurà canvis, sí, també, el que dius. Condicionar pel camp, per minuts, per tot. Doncs, bueno, que hi hagi canvis, que la gent que ha jugat menys doncs, es rebel·li o faci un bon partit per ells mateixos ja, per si algú els està mirant o per si el club vol que segueixin.
Un d'ells és Arnau Forés, el jove extrem de Sant Gregori, ja va ser titular a l'estadi municipal i ara tornarà a jugar al Camp del Prat, però en aquest cas podria canviar la seva posició. Blázquez es planteja col·locar-lo de lateral per provar-lo pensant ja en la temporada que ve. A hores d'ara, Forés és l'únic jugador confirmat a la futura plantilla de tercera divisió.
El podria veure de lateral, sobretot si per davant té un mig, saps? Una persona que sigui més que vagi dins i li deixi tot el carril en ell, que ell és més això, més de distàncies llargues. El puc veure de lateral i bueno, podria ser que jugui de lateral, per mirar-lo, per aquest sí que és un noi de club i diria que té contracte l'any que ve, doncs que agafi minuts i per veure també si compleix de lateral. Però ja et dic, encara no ho sabem, no sé si jugarà, però no sé si de lateral o de banda, ja ho acabarem de decidir.
I parlant de jugadors joves, Blázquez no descarta endur-se al Prat algun juvenil com a premi al campionat de preferent i a l'ascens a Lliga Estatal que va aconseguir el juvenil A la setmana passada. Durant la setmana s'ha estat entrenant amb el primer equip Martí Coderc, el màxim golejador de l'equip.
Si necessitem, és un punta, si el necessitem doncs ho acabarem de valorar entre avui i dissabte i si el necessitem doncs el convocarem per anar quants més atacants millor, saps? Perquè es vegi que anem al bon partit.
El davanter juvenil podria entrar en el lloc de Manel Busquets, que arrossega problemes de pubàlgia. A hores d'ara, les úniques baixes segures que té l'Olot són Aymar, Gonzalo Pereira i Cerdà. El partit contra el Prat es jugarà diumenge a les 12 del migdia al Sagnier i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11. A la mateixa hora es disputarà la resta de la jornada, que serà unificada. En joc només hi haurà una plaça de play-out que intentaran evitar fins a 5 equips.
I el Bosc de Tosca afronta la primera de les 3 finals per seguir a Primera Catalana.
El conjunt groc rep aquest dissabte 4:45 de la tarda al Torelló, l'últim classificat. Queden 9 punts en joc i els de Salavedra i Boix tenen 5 punts de marge respecte al descens directe i 3 sobre el penúltim classificat. Serà el primer dels dos partits seguits a casa que té el Bosc de Tosca en aquest tram final.
Recta final a Primera Catalana, la Garrotxa s'hi juga més que mai per mantenir el seu representant a la categoria. El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca arriba en posicions de salvació en aquestes 3 últimes jornades i depenent d'ell mateix. Després de la dura derrota al camp del Mollet en l'última jugada del partit, el conjunt groc sap que depèn estrictament dels seus resultats. Aquest dissabte reben el Torelló, actual cué del grup 1 de Primera Catalana, amb 21 punts, a 5 del Bosc de Tosca. A la primera volta empat a 0 entre garrotxins i usonencs, on el porter garrotxí Bava va aturar un penal. El tècnic del Bosc de Tosca, Jean-Miquel Salavedra, preveu un partit igualat i confia en el potencial dels seus.
Fer un Torelló i un Bosc de Tosca jugant-s'ho tot, no? Partit difícil, perquè tots dos estem allà i volem aconseguir el nostre objectiu, que és salvar-nos, però juguem a casa, ens hem de fer forts aquí a casa i jo crec que tenim moltes opcions.
El Bos de Tosca afronta les tres darreres jornades amb la màxima convicció de seguir en una categoria que va guanyar fa un any després d'una temporada gairebé perfecta. A banda de rebre el Torelló, el conjunt groc rep el Parets la setmana vinent i visita el Bescanó, el penúltim classificat a l'última jornada. Salavedra explica que la salvació passa per sumar el màxim possible en els dos partits de casa.
Per descomptat, no hem fet els deures abans i ens toca ara apatxugar, no?, com es diu vulgarment. Depenem de nosaltres, això és una de les avantatges més grosses. Per molt que ens hi juguem molt, depenem de nosaltres i no m'agradaria estar a la situació ni del Bescanó ni del Torelló. M'estimo més estar a distància d'ells i vulguis o no per davant a la taula classificatòria.
El Club Escola de Futbol Bos de Tosca, Club Futbol Torelló, corresponent a la 28a jornada de Primera Catalana, es disputarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al Municipal de Bos de Tosca.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!